Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Els macarrons són un plat simpàtic. No conec ningú a qui no li agradi la mini cerbatana, tal vegada perquè l'un darrere l'altre formen el camí més recte i segur cap a la infantesa, que és aquell temps sense temps. No té pèrdua. Agafats a la cadena imaginària, baixant com els escaladors per la finestra de pasta seca, tornem a seure a la mateixa taula de quan érem petits i arribava fumejant la canonada del país de Lilliput. Fragàncies de carn esmicolada, de tomàquet ben cuit, d'espurnes de formatge. Mai teníem prou formatge, que queia com la cendra blanca d'un incendi llunyà o com les serradures d'un tauló que va llimant el fuster. A sota de la nevada, la muntanya dels petits tions reglimava llava atomacada. La barreja de tots els elements creava un paisatge aparegut, el que deixa l'aigua després d'una inundació. Fang i amuntegament. Els macarrons són un plat sense edat. Descans, si són tubets, per les dentadures postisses dels jubilats. Consol de pares amb fills esmenjats. Amb les croquetes i l'escolapa, els macarrons formen la santíssima trinitat del menú infantil. Els cuiners podrien trencar-se la closca i convertir aquesta presó perpètua en una condemna més lleugera. A poc que ho sentis, els nens estaran encantats de sortir del trio d'asos. De vegades, se substitueix el monòtom tubet dels espaguetis, corda de faquir, fuet o llaç vaquer. Però, com que l'acompanyament és el mateix, el resultat gustatiu també acaba fatigant. Enfilarem la informació com si fos una cadeneta de macarrons. La paraula prové de l'italià macaroni. El Larús Gastronòmic escriu que és una pasta alimentària d'origen àrab que va arribar a Itàlia al segle II després de Crist. Pau Arenós, del llibre La memòria dels plats, d'Ara Llibres.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Vinga va, que ja tenim l'estiu aquí, ja hi tenim, ja ens posem els banyadors, ens posem els biquinis o sense biquinis i ens anem a la platja, al mar, al riu i sobretot, el que hem de fer és hidratar-nos bé. Hidratar-nos amb el pica-pica que us hem preparat avui. Primer de tot anirem a l'hort a veure el senyor Casabosque, a veure què ens explica. Després anirem fins a Pals per parlar amb en Joan Carles d'Esportal, que ens expliqui un bon arròs. A la Gui Virgínies de la cuina catalana, un altre restaurant. I avui el reportatge va de gelats. Què us sembla? Vinga, va, obrim la taula, despleguem, posem plats i coberts, copes, aigua fresca i comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
I la sintonia per cultivar la nostra vida és la millor manera de cultivar el nostre hort, sigui un hort en una casa de pagès o sigui un hort, mira, aquí al costat de Catalunya Ràdio, amb un d'aquests balcons que hi ha. I per això tenim en Marc Casabosc. Marc, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bueno, què, tu on t'agrada més, a l'hort o aquí tu també hi cultivaries alguna cosa, no? Aquí al costat de Catalunya Ràdio?
Home, qualsevol lloc és bo per plantar-hi alguna cosa mangívola, eh?
Clar, perquè aquí veig que, clar, no sé què seria millor, si tenir el pis que ens toqui el sol o tenir-lo que ens toqui l'ombra. Què li va bé a l'hort, sol o ombra?
Mira, hi ha cultius que són d'ombra, hi ha cultius que... Bueno, la majoria de cultius els agrada més el sol, però hi ha cultius que toleren l'ombra, i l'ombra parcial també. El que està clar és que si tenim un balcó, una terrassa, un pati, el que sigui, que no té unes 5, 4, 5, 6 hores de llum directa a l'estiu, a l'estiu, no parlem de l'hivern, difícilment hi podem fer gran cosa en aquest hort.
O sigui que si fotem allò un parell de tomaqueres allà a sota la morera de casa perquè allò, les tomates no ens hi creixeran, no?
Si estàs de sort, menjaràs dos tomaquets.
Dos tomaquets, no? Sí que haurà portat feina fer tomates, eh?
Sí, això t'anava a dir. No, i a més, menys encara amb tot el que són plantes de fruit de les que estem acostumats a menjar els darrers anys aquí, com són les solanàcies, tot el que és pebrot, tomàquet, albergínia, i cucurbitàcies, de síndries, melons, tot això, si no té llum, no prospera bé.
De fet, això que dius, no? Ja es diuen solanàcies, deu ser per alguna cosa.
Bueno, es diu solanàcies per la solanina que contenen, eh?
La solanina.
Que és el tòxic, que de fet, per això les plantes aquestes, excepte el fruit que ens mengem, és la planta d'una patatera, la planta d'una tomaquera, i és tòxica.
Clar. Clar, a veure, has dit, plantes que els hi encanta el sol, patates, albergínies...
La immensa majoria, La immensa majoria. Altra cosa és que n'hi hagi algunes, és a dir, per exemple, fem-ho a l'inrevés, una pastanaga. Una pastanaga tu la pots cultivar en un lloc d'ombra parcial, que tingui bastanta ombreta, cosa que no vol dir que no li agradi el sol. No vol dir que no li agradi el sol. Tu pots fer apis, també, en un lloc que hi hagi ombreta, però li agrada molt el sol, també. És a dir, tots els cultius els pots fer a ple sol, el que passa que n'hi ha alguns que si els fas una mica en una zona ombrívola, també et prosperaran.
Clar, jo suposo per això que, a veure, clar, si tens sol, ara, per exemple, que estem al mes de juny, allò a tocar a principis de juliol, però ara tens moltes hores de sol, estem en el moment, diguem-ne, més àlgid de més hores de sol al dia. Això, tant de sol, ens podria cremar alguna peça, algun fruit o no?
Sí, els extrems tots piquen, I en el cas fins i tot de cultius com un pebrot o com un tomàquet, moltes vegades, si les plantes no estan una mica ufanoses de fullam i estem en un lloc molt exposat al sol i molt sec, molt calent, com pot ser la Catalunya interior, amb ambient sec a l'estiu, fàcilment alguns fruits, sobretot els més exposats, poden tenir cremades. Poden tenir les taques, la cremada de la pebrotera, la cremada de la tomaquera, que queda de color com blanc llampant, i aquella part del fruit també s'espatlla. Clar, una cosa que em porta a pensar tot això que dius és una mica el tema de l'associació de cultius. És a dir, combinar diferents cultius per generar petits espais dintre d'un hort o d'un jardí que satisfacin una mica tothom. I el cas més típic, ja que estem a època de tomaqueres i tothom les està esperant, podria ser, imagina't, una feixa amb tres línies de cultiu, i les dues exteriors que puguin servir per les tomaqueres, no? A mode de tenda canadenca, i la línia de cultiu que ens queda al mig, que ens quedaria a l'interior de les tomaqueres, la podríem fer servir per fer cosetes que agraeixin l'ombra ara en aquesta època de l'any. Que no l'agrairien tant si fos el mes de març o el mes d'abril, que ja els hi va bé llavors, però ara sí, com podria ser un enciam, bé, o com podrien ser les pròpies pastanagues que dèiem.
Exacte, mira. Doncs posarem pastanagues i enciams. Per cert, en Campillo, que el tenim aquí a l'altra banda de la peixera, em diu, escolta'm, i aquestes taronges que tenim aquí al pati al costat de Catalunya Ràdio, ara, el mes de juny, tenim aquí un arbre ple de taronges. Taronges agres són aquestes.
No? Taronja amarga d'aquesta per confitar.
Sí.
Ja, ja feu tard, ja hauríeu d'estar fent potets de melmelada de taronges amargues.
Perquè aquestes són de l'hivern que es devien quedar aquí, no?
Bueno, és que el taronger i el llimoner, fet i fet, si estan en un lloc de bon clima, van fent, eh?
Van fent, no?
Van fent, van produint.
Clar, ja,
la taronja amarga, tot i que la tardor sí que es pot fer una bona recol·lecció, però la taronja amarga aquí a Barcelona jo veig que bona part de l'any estan per allà penjant.
Doncs mira, serà una bona manera de fer confitura, no? Com diuen com fan els anglesos, no?
Sí, no les robeu totes, que em sembla que la Fundació Espigoladors de tant en tant fa alguna alguna recol·lecció d'aquestes solidàries i fan melmelades, i jo diria que em sona que l'any passat em van treure més de 3.000 quilos
Déu-n'hi-do.
De Marc de Barcelona.
Bona feina. Algun dia en parlarem d'això, d'aquesta feina dels espigoladors. Bueno, mira, jo agafaré les
de... Una feina per aprofitar, per fer d'aprofitament alimentari, si fixem.
Exacte. Doncs, Marc Casabosc, moltíssimes gràcies per parlar-nos avui del sol i l'ombra. Jo pensava que, quan m'has dit que parlaríem del sol i l'ombra, pensava, aquest ara vol parlar d'aquella barreja que es feia abans, bueno, encara es fa ara, de la barreja aquella de conyac i una mica d'anís, però veig que no, que hem parlat de allò literalment del sol i de l'ombra del tros.
Aquí som uns herbetes, ja veus, que estem en moda absolutament saludable.
Doncs vinga, Marc, moltíssimes gràcies. Ens veiem, va.
Seguim.
Apreciau.
Adéu.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I aquesta és la nostra sintonia per parlar d'un bon arròs. I és que ens agrada, a la Fonda, quan és en podcast, ens agrada parlar d'arrossos perquè els sortim el dijous i avui hem anat fins a Pals a buscar un cuiner dels més simpàtics de la comarca. Joan Carles, què tal? Bon dia!
Hola, Pep, què tal? Com estàs? Bon dia!
Bé, on és avui? A veure, ets a Esportal o ets a cap allà a Calella?
No, ara mateix estic aquí a Esportal, aquí a Pals.
Cap de cuina.
Estem aquí a Pals, aquí a l'Esportal, a l'hotel, aquí fent arròs, ara.
Al costat dels arrossers, no? Dels arrossars.
Sí, res, surts aquí fora, puges una mica el turonet aquest i ja veiem els arrossars, sí, i tant.
Escolta, quines varietats hi tens per aquí plantades? A veure, iam.
Bueno, nosaltres aquí ara tenim moltes, moltes varietats. A més, hi ha productors que aposten per la monovarietalitat del producte, i la veritat és que bé, nosaltres ara estem treballant al nostre restaurant, estem treballant amb la Kitakomachi, amb el Carnaroli, el Nembo, el Bahia, el Bomba. La veritat és que bé, moltes monovarietals que van molt bé. També hi ha altres productors que fan associem per semillar, que també la veritat és que molt bé. Aquí Pals ja saps que hi ha un dels millors arrossos del món.
Va, home. Entre Pals i el Delta de l'Ebre, escolta, aquí cada dia podríem menjar arròs, eh?
Home, i tant, el que hauríem de fer és menjar cada dia, potser no, però sí, el que hauríem de fer i animar la gent que consumeixi producte, evidentment, d'aquí, si l'arròs, que és un producte molt, molt, molt versàtil i que es consumeix molt, doncs apostar per el producte d'aquí de Pals i el que tu deies del Delta de l'Ebre, evidentment.
Escolta, a veure, ja, aquest arròs, mira, fem una cosa, jo t'aniré trucant, però tu em vas fent arrossos per varietat, si et sembla. M'agradaria que em fessis un arròs amb Kitakomachi. Què és això de la Kitakomachi?
Ah, sí, la Kitakomachi és una varietat d'arròs japonesa que la cultiva l'Albert Grassot, d'aquí de l'Estany de Pals. És una varietat que, teòricament, bueno, es fa servir per fer el sushi, per fer els nigiris, i nosaltres el que fem és donar-li un concepte com el d'aquí. El fem amb un sofregit fosc, que no el rentem ni res, aquest arròs, el fem directe, i la Kitakomachi és aquesta varietat que a nosaltres ens ha sorprès molt, perquè pensàvem que amb la gran quantitat de midó que tenia es comportaria d'una manera diferent, i la veritat és que superbé. A més, és el nostre arròs del menú degustació, o sigui, imagina't a tu si li tinc apreci i carinyo.
I a veure, què agafem? Cassola, paella, olla, què agafem avui?
Cassola. Per fer la Kitakomachi que fem aquí a casa, amb cassola, amb el sofregit fosc, que ja saps que aquí a l'Empordà el sofregit fosc és la nostra marca d'identitat, un sofregit fosc que està fet amb ceba, que porta molt de temps en cocció, una mica de pebrot vermell. Nosaltres no hi posem tomata. Uh-huh. Després no hi posem tomata en els sofregits que fem els arrossos. Després, què hi posem en aquesta quita? Nosaltres el fem amb unes trompetes de la mort que vam secar quan era el temps, i ara els tenim, que els hidratem i els acabem de fer amb aquest arròs. I ara que comença a venir aquest temps magnífic per aquí, que és d'aquesta sapieta tan petita, així tipus com el dit, que ens funciona molt bé, que res, és treure-li només els ulls i treure-li una mica la part de darrere, i ja ens queda magnífica per fer-la. I fem una emulsió d'all negre, i fàcil, sofregit, l'arròs, saps que jo sempre m'agrada sofregir l'arròs amb el... sofregir i que l'arròs estigui en cru amb el sofregit, el fondo, que aquí fem un fondo molt neutre, que no hi fem peix, perquè no és ben bé peix, sinó que hi posem una mica de pollastre, un au, una mica de caldo d'au no gaire potent, perquè necessitem que ens doni la potència del sobretot de la trompeta, afegir-hi la trompeta i a bullir, i quan està a punt de bullir, marquem les sapietes a part, els posem a sobre, una mica d'emulsió, i ens queda la mar de bé, aquest arròs.
Hosti, tu, que bo. M'agrada, mira, cada vegada més m'agrada aquests cuiners i cuineres que feu arrossos de concepte més senzill, però més potents de gust, és a dir, doneu la personalitat amb allò que hi poseu, no? L'altre dia parlàvem d'un costelló unes verdures i uns bolets, les baquetes, el rossinyol. L'altre parlàvem d'un calamar i unes salsitxes. A mi m'agrada això. Dos productes, l'arròs, un brou i un acabat, eh? Ja està.
Sí, la veritat és que jo crec que realment els arrossos no han de tenir... Per exemple, a nosaltres ens passa que allà a les voltes a Calella, allà a la platja, molta gent ens demana la paella, que hi hagi gamba, que hi hagi marisc, que hi hagi musclo, que hi hagi... No, nosaltres no anem per aquí, és el que tu dius. Dos, tres productes identificats. Si pot ser, el concepte que a mi m'agrada molt amb l'arròs és l'ensamblatge, tenir els productes cuinats a part o en posteriori o amb poca cocció de forn al final i ensamblar amb el que tu dius, un sofregit, un bon brou, un arròs i un, dos productes màxim. El que ara estem fent molt també, que tu ho saps i jo crec que està molt bé, que és aquell alioli que fèiem abans amb l'arròs negre per aquí, doncs el que fem ara és posar emulsions de diferents gustos, de diferents contrastos a sobre l'arròs un cop cuit o un cop abans d'anar al forn, que quedi una mica duradet de forn. I això ens dona més melositat i inclús ens dona aquest toc que volem donar-li. Doncs, nosaltres, per exemple, en aquest li fem amb un all negre, que ens dona uns tocs a regalícia, uns tocs a all, que ens agrada molt per recordar una mica l'alioli, que ens queda molt bé amb la trompeta de l'amor. Però altres arrossos, com tu saps, hi posem pimentó, hi posem mai julivert, açafrà, mostassa... Bueno, dona mil de possibilitats.
Déu-n'hi-do. No, la veritat és que cada vegada més fan d'aquesta gran varietat, d'aquest gran ventall d'arrossos, perquè abans era allò, quan tu i érem petits i veníem a Marina, no? Era allò d'arròs de mar i de muntanya, o arròs de marisc, qui para de comptar, no? I no sabies mai què t'hi trobaries. I en canvi ara és això, no? Avui un arròs de trompetes i sapionetes. Joan Carles, moltíssimes gràcies i vés afinant la cassola, que la setmana que ve truco i m'expliques una altra, això sí, que no sigui la que té comatge, que sigui una altra varietat.
I tant, com vulguis, ja ho saps, aquí ens tindràs per el que faci falta. Salut.
Moltes gràcies.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I aquesta sintonia és la sintonia de la nostra guia Virgínies de la cuina catalana i avui hem tornat cap a Can Loi, a Mallorca, per parlar amb la nostra gastrònoma de confiança, la Xesca. Xesca, molt bon dia.
Bon dia.
Escolta, ens vas deixar astorat amb aquell variat de Can Frau, eh? Jo no sé si avui, diguem-ne, allò, baixarem una miqueta les pulsacions o les mantindrem.
Jo crec que les podem mantenir, podem anar a cercar coses un poc gamberres, un poc divertides. Sí.
A veure, cap on hem d'anar? Perquè ens vam quedar a Palma, avui cap on anem?
Avui seguirem a Palma.
Avui
seguirem a Palma i anirem a un garatge.
Ep.
Un garatge molt gamberro, molt divertit, on hi passen coses, que es diu Clandestí.
Clandestí. Però escolta, clandestí. A veure, és un garatge, però això és una cosa legal o és un amic teu que fa menjar?
No. És totalment legal, totalment amb uns cuiners excel·lents, amb una cuina fantàstica, higiènica, i però no és aquella cuina... Ets sorprenent, no quedes indiferent, no quedes indiferent.
A veure, què hi trobem aquí, què hi trobem?
Aquí trobarem, primer de tot, en Pau Navarro. En Pau Navarro és el cuiner, és el xef d'aquesta casa, i ell se va formar a Girona,
yep.
ha tingut unes passades per alguns llocs, on ha après moltes coses, i va tornar aquí amb la seva vessant més divertida, més boja, més de rock and roll, no?
Mm-hmm.
I ell treballa molt bé... els peixos pot ser més, diguem-ne, pobres, aquests peixos que són que no normalment no
si sí, això, allò del peix sense preu, no? El peix sí. Aquest que no trobes en una peixateria, normalment.
Sí, i ell va marcat. Ell cada dia va marcat i el que veu millor és allò que s'emporta. Treballa molt bé el peix, treballa molt bé la caça, temporada de caça és espectacular, perquè és molt... És molt autèntic, és molt arrelat, molt... És dur. Hi ha gent que li resulta dur menjar en aquest lloc, perquè ja dic, no deixi indiferent.
Clar,
li agrada treballar la sang.
Ah, mira.
Li agrada treballar amb peces que no són habituals. Té la seva cuina té unes bases molt clàssiques, però li dona, no una volta, li dona 100 voltes i ho converteix en una cosa super, super moderna, super transgressora. També treballa molt la casqueria, li agrada molt treballar amb ronyons, amb cors. És així com molt bèstia.
Mm. I els mallorquins i les mallorquines, ja hi esteu basats, aquest tipus de cuina, xesca?
Nosaltres aquí mengem. Normalment, el fetge, els ronyons, tot això són plats molt tradicionals. Però en Pau les dona voltes i és una manera diferent de menjar-se. Aquí una cosa molt tradicional és menjar fetge amb olives. I és una cosa que doncs ell agafa aquestes que nosaltres li diem banderilles i les fa d'una forma diferent i les converteix en un plat exquisit. La llengua també la tracta d'una forma superdivertida, supernova, i te pot fer una cosa que et podria recordar un pastrami de llengua, que és excepcional.
Mm-hmm. Ara anava a dir, el que m'agrada molt, Xesca, d'aquí, que ara mentre tu parlaves, jo estava mirant aquí això que fem de mirar fotos, i veig que té una barra espectacular, eh?
És que menges a la barra. Ah. Ell va acabant tots els plats davant tu. I així, de sobte, està flamejant una cosa i és la sorpresa del foc, et acaba de preparar el plat davant, i és molt... Ja no només és el menjar, que és molt sorprenent, sinó que el fet d'estar allà menjant és ja com una experiència, és divertit. Ja et dic, és una cosa que no et deixarà indiferent mai.
I
després
postres?
Té una bodega...
Sí? Vi
una
també.
Una bodega d'escàndol.
Home, és que, a veure, aquí a Mallorca ja en teniu de vi bo, eh?
Però és que d'aquí, de fora, li encanten les bombolles, caves, xampanys, tomarida d'una forma brutal. És un lloc que s'hi ha d'anar sí o sí o sí.
Doncs, escolta'm, hi anirem sí o sí, entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana, el clandestí taller gastronòmic del carrer de Guillem Massot 45 de Palma de Mallorca. Moltíssimes gràcies, Xesca.
Gràcies a vosaltres.
I posa't a l'ombra, eh?
Sí, i tant.
Apa, siau.
Adéu.
Per què ens agraden tant els torrons i xocolates Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostre una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
I avui ens han fet anar fins aquí a un ignot indret i m'han dit no anirem ni a casa teu ni a casa meu, sinó que anirem per aquí al mig en un espai en el qual veig que hi ha màquines, que hi ha gent que va posant coses i que els va traient. Els posa líquides i els atreu cremoses, perquè avui volíem parlar d'una cosa que jo crec que a tots ens agrada. Siguem petits, siguem grans, ens agrada, però té molta ciència, això del que volem parlar avui. Per què? Doncs perquè avui volem parlar dels gelats.
Un gelato al limón, gelato al limón, gelato al limón. sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limone, è vero limone, ti piace?
Ui, jo no sé si el gelat de llimona és el gelat que els agrada més als dos protagonistes d'avui. Per una banda, en Jordi Guillem, cuiner, assessor i gelater, i per l'altra, un gelater d'història, el senyor Albert Soler. Què tal, com esteu?
Molt bé.
Bueno, us agrada el gelat de llimona o no, vosaltres?
Sí, 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 a mi m'agrada, realment m'agraden tots els gelats. Sí que és cert que tinc els meus preferits, però el de llimona... és un d'ells.
Jo apunto res allà que m'agrada més el sorbet de llimona.
El sorbet.
Perquè diferenciem, no, el gelat amb les fruites. Soc més partidari quan prenc una fruita prendre un sorbet que és base aigua.
Clar, això és el que una d'aquelles coses que volem parlar, no? Volem parlar de ciència, volem parlar d'història, volem parlar de consum, volem parlar de fins i tot de psicologia del gust, perquè jo crec que el gelat, el sorbet, és un d'aquells productes de la gastronomia, una d'aquelles coses que consumim a l'hora de menjar, que hi ha coses més diferents. Ara, per exemple, que estem amb una calor que, bueno, espaterrant, i de ben segur que ens ve de gust a molts gelats, vosaltres, que sou allò gelaters de pe a pa, quan veieu aquests gelats que hi ha pel món, què penseu? Perquè, clar, hi ha molta cosa al món del gelat, eh?
Hi ha molta cosa al món del gelat. Hi ha molta, molta varietat i, evidentment, podríem parlar de quina tipologia de gelats ens hi trobem, no? A el que són les botigues de carrer.
Mm. I, no, parlar que el gelat pot ser bo, també pot ser dolent, no? En aquest cas, el gelat... en principi és un producte, no, que agrada a tothom, perquè el gelat realment és molt difícil de trobar algú que no agradi un gelat, i n'hi ha molt a tot el món, i de veritat que nosaltres quan viatgem, que ens agrada viatjar, ens agrada molt provar gelats de tot arreu, no, perquè això fa que vagis aprenent i vegis com fan els gelats a altres països, no? És molt interessant.
Quan éreu petits, quin era el vostre gelat preferit? Perquè, clar, teniu una certa edat ja vosaltres, eh? Sou de la quinta, semblant a la meva. Per tant, sou de l'època del Colaget, del Frigodedo... No?
El tiburón.
Del tiburón.
Jo era de tiburón, eh?
Jo, bueno, amb el meu cas, haig de dir que el Dràcula em tornava boig. En aquella època era un gelat d'aquells que entreien... una miqueta, no? Feien xirivia, no? La vista, però vaja.
Jo no he pogut mai amb el Dràcula, soc no. Més del tiburón, del Capitán Cola, més frescos, no? Igual el Dràcula m'ha costat a mi el Dràcula, no m'agrada, perquè és amb fruit vermell, si no recordo, sí. I no soc massa fruit vermell.
Sí, fruit vermell, vainilla, no?
Cola i vainilla. Sí, és, no? Radical, això, eh?
Nosaltres l'hem fet aquest any amb gelat, amb vitrina.
Ostres!
Bueno, l'ha fet en Carles.
Doncs això és el que volem parlar de gustos, volem parlar de gelat, volem parlar de tècnica i sobretot volem avui entendre una miqueta què és això del gelat. Perquè, a veure, avui que us tinc aquí a tots dos, mentre els altres estan fent gelats aquí a l'altra banda. Jordi Guillem, tu ets cuiner.
Jo sóc cuiner, sí, em considero cuiner i no em considero gelater com podria ser el mestre Albert que tinc aquí al davant, que admiro, perquè crec que tota la vida dedicada a un gelat, jo sóc cuiner i sé què és agafar una... És com jo sóc cuiner, tu saps molt bé, Pep, que dins de la cuina fem de gelaters, fem de pastissers, fem de salsers, fem de panaders, fem de moltes coses, però fem xapucilles, diria jo, no?
Però al cap i la fi, fer un gelat, per exemple, un gelat, no deixa de ser de fer una mena de salsa, que aquesta, en lloc de posar-la una vegada freda a la nevera, tu la poses en una màquina que fa el gelat, no?
No és així, no? És molt complicat. L'avantatge que tenim dels gelaters... L'avantatge que jo he pres molt i ho he trasllat a la cuina és per dir, si jo preguntés a tu, Pep, com se fa una croqueta, quina és la croqueta perfecta, quina és? Ells calculen amb el gelat els paràmetres, és a dir, calculen quanta grasa hi ha en un gelat, quants sòlids, quant de sucre, quanta proteïna, quanta lactosa. Jo això ara ho he trasllat a la croqueta i he buscat la millor croqueta. Una vegada tinc els paràmetres, la millor croqueta que per mi és, agafo aquests paràmetres i la vull fer de pernil, la vull fer de foie, la vull fer llagostins. L'únic que faig és agafar aquests paràmetres i ficar allí la croqueta. Em sortirà cremositat, amb la textura ideal, i això és un gelat, i això és molt complicat.
Albert, tu sí que ets gelater de tota la vida, però clar, hi ha una cosa aquí important. Tu vas ser, no sé què, campió d'Espanya, de què va ser-ho?
De gelateria artesana. Del gelat. Sí, sí, de gelateria artesana, 2019-2022.
Clar, està molt bé això que diguis gelateria artesana, no? Sí. Gelat artesà. El concepte aquest artesà, creieu que s'ha desmitificat una miqueta? Perquè avui en dia tot té allò a noms, no? Artesà, premium, no sé què. Clar, el gelat, si fem una mica de referència a allò que un dia va dir el gran Juli Soler, diu, de cuina només n'hi ha dues, la bona i la dolenta. Amb els gelats també podrien dir una mica el mateix, no? Perquè gelats n'hi ha de molt bons, però també trobes coses que dius, mare meva. Jo sempre penso que, no sé vosaltres, però això m'ho sabríeu dir. Quants pitufos tritureu en aquells gelats de color blau? Perquè sempre penso, no sé si allà dins hi ha el pitufo grunyon o no.
Bueno, hauries de veure els camps que tenim amagats aquí a les terres del senyor
de Barrufet,
Jordi,
no?
Allà que els plantem allà i tenim...
A casa meva no n'hi ha cap, jo no el faig. Vull dir, ja l'he preguntat, què porta el gelat de pituf?
No, sí, evidentment, un gelater que es presti a dir-se artesà no farà un gelat de pitufo. Sí que és cert que li comentàvem en Jordi que per part meva estic fent proves amb clitòria, amb espirulina, són productes naturals que ens poden donar a portar aquell color blau que és més bé, anem a dir-ho, més artificial, no? El que puguis trobar com amb aquell nom de pitufo, vale? Però vaja, jo trobo que no és, diguem, el camí que nosaltres volem seguir dintre de la gelateria.
Clar, perquè, per exemple, si tu agafes un gelat de color groc, no? Per exemple, penses molt en el tema del cítric, no? Si agafes un gelat de color verd, penses molt en la frescor, no? Les herbes i així. Però, clar, a què té gust alguna cosa de color blau, no? I això el cervell, no? Quan, no sé, els neurocientífics, no? Quan veuen una cosa de color blau, clar, a què ha de tenir gust? Perquè tu tens molt estandarditzat, no?, amb la teva educació sensorial, colors. Però i el blau? I el negre el tenim més...
Clar, el problema que hi ha... Ara, si ens preguntem quin ingredient hi ha blau, no n'hi ha cap.
No n'hi ha cap.
Per tant, està clar que... parlem molt clar que no és un ingredient ni és un producte. Ja, perquè, com ha dit el Pep, també tenim el color groc, però quan veiem una vainilla groga, tampoc ens en fiéssim. Vull dir, la vainilla és negra, ¿vale? I dins una crema pues, pot agafar, si porta Robeix 2, com es fa el mantecado, pot tindre un toc groguenc. Però quan arribem a una gelateria i veiem un gelat groc, que és vainilla, ja aquí una mica ja veuríem el que és l'artesania, no? Per mi el gelat de vainilla ha de tindre les pulpetes aquestes negres perquè sigui vainilla. Igual passa amb el pitufo, no?
Sí.
Un color blau. He de dir que a mi els nens em demanen el pitufo, no? I jo sóc gelater, no tinc l'artesania com té ells tota la vida fent gelats, però l'he preguntat el gelat de pitufo què és, però és veritat que els nens volen el gelat de pitufo.
Al final jo penso que aquí el que és la indústria juga moltíssim amb la psicologia, no? Què volen els nens? O què els agrada? Quin sabor els agrada als nens?
O quin color els agrada als nens?
També.
Perquè jo tinc una de les meves filloles, el blau. El blau és el color que... blau, vermell, no? I que creiem aquí, quan a la gelateria, com que el color realment... entrem en una gelateria artesana, ja veurem que els colors tampoc són els més importants, perquè quan hi ha molt color vol dir que porta colorants, no? Normalment, si nosaltres fem un gelat de maduixa, veurem que el color, al tenir aire, això tampoc és un color vermell, vermell, com és blau, blau, com veiem en una cubeta. Per tant, els nens jo crec que es guien una mica amb el color, no? O sigui, un color blau, a mi m'agrada el color blau, no? I demano aquest blau. Però i tot i això agrada.
Sí, 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 sí. És un gelat que te'l demanen, sobretot els nens. El que passa que jo penso que a col·lació de la conversa anterior hem d'anar a educar també els nostres clients, no? I ensenyar-los. Acabes de posar un exemple boníssim, no? Que és el tema de la vainilla. Antigament, per exemple, els meus avis o els meus pares sempre veien una vainilla amb un color pujat de color groc. Evidentment, una vainilla, quan tu la infusiones, Evidentment, sí. Si la tritura, sí que pot agafar aquell color més negre o més amarronat. Però si simplement infusionem el que són les beines i rasquem la part interior, la pulpa, el color que ens acaba donar és un color molt claret. ¿Vale? Jo recordo al principi d'utilitzar vainilla natural, els meus clients no la volien, perquè deien que jo no era vainilla. I hem tingut que fer un treball d'educació als nostres clients per dir-los, escolteu, això és el que realment, això és natural, i això és el que realment és la vainilla autèntica.
Avui som aquí en un espai fantàstic que tots els nens i nenes, grans i petits, ens hi agradaria passar-nos gran part de l'estiu, perquè estan fins gelat, molt gelats aquí al costat. I clar, jo crec que, a veure, tots ens posarem d'acord si diem que el gran mestre o la persona que ha ensenyat a més gelaters i gelateres de casa nostra ha sigut un senyor que un dia va venir d'Itàlia, es va establir a Torroella de Montgrí, no? Mm-hmm. L'Angelo Corbito, i crec que és el que ens ha ensenyat més a tots a saber fer i aprendre a fer un bon gelat sempre, no?
Jo crec que sí. Jo vaig començar amb l'Angelo Corbito, anant amb els cursos que feia ell de gelats, i també el llibre que va ser un referent, no? Sí, sí. Almenys ho parlo jo, la meva experiència com a cuiner, va ser Los secretos del helado, no? Va ser un llibre que ens va explicar com es fan els gelats, perquè si veiem els gelats, no és una recepta. Quan penseu en gelats, ningú es pensa que els gelats es poden fer en un lloc, no? Ja tenim com concebut que el gelat ve de fora, no? Està industrialitzat i no el podem fer a casa, no? Com passa amb altres coses, no?
Bueno, ara una pregunta que us anava a fer és, a vegades suposo que heu anat a dinar a casa d'algun vostre amic o amiga i us han dit, hem fet un gelat, no? Allò que ara fan gelats amb aquests robots de cuina que tots coneixeu, aquests que trituren i fan cremes molt bones i d'allò, però dius, n'heu menjat de gelats d'aquests fets amb aquesta màquina?
Jo n'he menjat.
I què, bons?
Per mi no. Vale, però clar, estem parlant de que sóc un defensor, sóc una miqueta primmirat amb això, Pep, vale? I sempre defensaré el fer un bon gelat. Un bon gelat, dintre de les possibilitats que tenim a casa, els hi falta un ingredient que per mi és molt, molt, molt important, que és l'aire. Vale? L'aire en congelació directa, amb un congelador estàtic a casa, no l'agafarà mai. Vale? Podríem batre i incorporar una miqueta d'aire, sí que és cert, però mai tindria el percentatge d'aire que trobo que hauria de tenir un gelat artesà.
Clar, de fet, aquesta és una de les coses que quan no tenies geladera a casa, sigui la que sigui, el que feies era, tu has dit, Jordi, el mantecado, no?
El mantecado. Mm-hmm.
Això encara hi ha alguns llocs que en fan de mantecado, eh?
Sí. Bueno, el mantecado és un clàssic, no? És un gelat, jo crec que la base del gelat, no? El mantecado, sobretot, potser a Catalunya no el tenim tan arrelat, el mantecado, sí que es parla, però quan passes, com baixes cap a baix, el mantecado és com un clàssic, no pot fallar en una vitrina. En canvi, jo no el tinc a la vitrina, no passa res, no? I el trobes, no?, perquè hi ha gens artesans, però no és un gelat tampoc que, sobretot fora d'aquí, crec que el tenen com un... Com, no pot fallar, com el xocolata a la vainilla, no? És un clàssic.
Clar, els restaurants, de fet, feien el biscuit glacé, no?, això, no?, rovells d'ou, emulsionats, les clares per una altra banda, l'incorporaves al gust i sempre allò de barreja i congela ràpid, que no es separi, que no es separi.
L'aire, que dia una mica...
Mira, nosaltres a dia d'avui continuem fent biscuit glacé. Mon pare va estar treballant molts anys a Àfrica, vale? a una fabriqueta de gelat artesà francesa, i es va ensenyar a fer el biscuit glacé, que al final no deixa de ser una mena de mantecao, més que res perquè el percentatge d'ou que porta és molt alt, vale? Però sí que porta clares d'ou, cosa que el mantecao no en porta, i el mantecao està... Bueno, l'infusionem sempre una mica de canyella i llimona. Vale? Jo el mantecao sí que el compararia una mica amb una crema catalana, anem a dir-ho així.
Vale. Clar, perquè sí. Jo, ara, per la gent que ens escolti a casa, si ara tenen ganes de fer un bon mantecado, que no es pensin que és el mantecado aquest de Nadal, eh? Com hem de fer un bon mantecado?
Un bon mantecado ha de portar un percentatge força alt de rovells d'ou i una bona infusió tant de canyella com de llimona. Quan parlem de llimona, sempre parlem de lo que és la pell, mai la part interior, mai l'àcid. Vale?
L'albedo aquell i la marca, eh?
Exacte.
I sucre també, no?
Sí, evidentment el sucre dins un gelat no pot mai faltar, perquè per nosaltres és un paràmetre que controlem moltíssim, perquè és el nostre anticongelant. Treballem amb diversos sucres per aconseguir, diguem, la textura que desitgem i que treballa a la temperatura que nosaltres volem, vale? I sempre ho aconseguim mitjançant els sucres. Això ja són una coseta
curiositat, Pep, tinc un amic que em va demanar la recepta d'un gelat i li vaig passar la recepta del gelat, no? Li vaig passar dextrosa, glucosa, sacarosa. I em diu, Jordi, no trobo sacarosa enlloc. Un cuiner, no? Sí, la sacarosa és el sucre, que nosaltres diem sucre a la sacarosa, però amb un gelater treballen molts sucres. Per tant, el sucre que diem és sacarosa. És, saps?
És el sucre de la remolatxa o el sucre
correcte, un sucre,
de la canya.
Sí. Pues amb això hem d'anar molt en compte perquè trobem receptes amb sacarosa, que sàpiga la gent que la sacarosa és el sucre que tenim a casa, que fem els biscuits i tot això.
Exacte.
Què m'ha passat amb un cuiner? Sí. Trobo de tot menys sacarosa.
Clar, aquí hi ha una cosa molt important, perquè clar, parlem de gelats, parlem de sorbets, ara parlem de mantecado, de biscuit glacé. Deio, els grans ingredients dels gelats, dels sorbets, per una banda ja tenim l'aigua, per l'altra tenim llets, tenim làctics, per l'altra tenim sucs de fruites o polpes de fruites o fruites senceres, tenim sucres i ho heu dit molt bé. Per què s'utilitzen sucres tan diferents per fer un gelat? Perquè hi ha una cosa que és molt important. Per una banda hi ha l'aire, per l'altra hi ha aquest poder anticongelant que dieu dels sucres, i per l'altra hi ha el podríem dir, el poder edulcorant. Mm-hmm. Llavors, aquí tenim aquest quid de la qüestió, no? El fet de barrejar, podríem dir, edulcorants diversos per arribar a tenir una cosa que una vegada la congeles, la manteques, com dieu vosaltres, tingui aquell punt de dolçor i aquell punt d'anticongelació. Com funciona això? Per què utilitzeu tants sucres?
Bueno, bàsicament perquè cada sucre ens aporta un poder anticongelant o un, en aquest cas nosaltres li diem pack, vale? O un pot, que és el poder edulcorant, vale? Diferent. Sempre agafem com a referència la sacarosa o el sucre comú, vale? Que sempre té un valor de 100. A partir d'aquí, doncs, si agafes una dextrosa, saps que té un valor de 80, i si agafes una fructosa, et poso ara tres exemples que són fàcils d'entendre, doncs pot arribar a tenir un 120, 130 i de més. Aquí sabem que la fructosa és molt més dolça i la dextrosa és molt menys dolça, diguem, que el sucre. El que passa que a mi sí que m'agrada jugar moltíssim amb aquests sucres. Jo, a molts alumnes que tinc, perquè també dono alguna classe de gelateria, els hi faig provar sucres. Llavors, depenent de quines barreges faci jo de sucre, puc fer un gelat més càlid o un gelat més fred, depenent de què és el que he pensat o com vull que sigui aquell gelat.
Ui, a veure, eh? Jordi, un gelat més càlid o un gelat més fred?
Sí.
Això dona molt per pensar i per reflexionar, eh?
Clar, un gelat, en teoria, com Corbito deia, un gelat ha d'estar calent, ha de ser càlid, no? Per què? Pues perquè amb textura en boca, quan tu el proves, no és aquella sensació, un xilitol, per dir alguna cosa, un sucre en xilitol, quan mengem els xiclets, què ens recorda?
Frescor, vale. Frescor.
Pues aquí és el que deia l'Albert, de jugar amb els sucres fa que, en principi, aquell sucre que et pot semblar en boca fred és quan a vegades te fa mal el cap. No us ha passat a vegades?
Sí.
El mal de cap pues, pot ser perquè no està ben equilibrat. Al final, el que ha dit dels sucres és els paràmetres que jo deia abans, que important els paràmetres per arribar a un 40% de sòlids, clar, és que necessiten un sucre que ve per a del midó, pues necessiten ficar més càrrega, no? Per tant, aquells sucres que tenen més pols i menys poble d'ocorant, pues donaran aquests sòlids, no? És perquè la gent entengui una mica com funcionen els sucres dins del gelat.
Clar, és que està molt bé que parlem de tot això, perquè moltes vegades un quan veu etiquetes i diu, ui, és que porta moltes coses. Quan no entenem, porta moltes coses i aporta a desconfiar, no? Dextrosa. És un sucre que pot venir del blat de moro, no passa res.
Correcte. Aquí és una cosa que sempre em fa por quan tenim un ingredient nou, ja l'entenem com que és químic, no? Perquè com que no sabem d'on ve, pensem que és químic, no? Ara parlem dels enzimes, no? Treballant amb les enzimes, no? Pectinasa, tot això. Però, clar, al final són noms que ens semblen estranys, però que venen de l'agar agar, no? Que tothom coneix ara. És una alga, és natural, no? Però sempre tenim aquesta por de els productes, quan venen noms raros, dir això és químic, no?
I els gelats sempre es fan a partir de llet? Què opineu?
No. No, 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 no té el per què. Sí que és cert que jo sóc un gran defensor del al contrari que el Jordi, a mi m'encanta el làctic, però perquè a mi m'agrada, vale? Sí que és cert que li tinc un amor ja no solament per el sabor que ens pugui donar el làctic, sinó per les propietats que ens donen també les proteïnes làctees, vale? M'agrada moltíssim a l'overrun, en aquest cas l'aire que agafa el gelat amb una proteïna làctea, millor sempre com una vegetal, vale? Però es podrien fer moltes tipologies de gelats, des de gelats d'aigua 100% fins a els grans gelats de llet, vale? I molt carregats de...
No, a mi el gelat de llet, sóc jo no prenc sorbets, però si em pregunteu la fruita com m'agrada, m'agrada un sorbet perquè noto més la fruita, no?
Això
perquè
sí,
és com un batut, no? Prefereixo aigua. Uh-huh. Però realment el gelat, a mi m'agrada llet fresca, jo faig servir llet fresca que pasteuritzo a l'obrador, fem servir sucres ecològics, vull dir que al final a mi m'encanta la mantega, les cremes, la crema que tal, campalat, el mantecau, tot això que porta rovells i cremes, jo sóc un apassionat del gelat, no?
Però sí, escolteu, si un gelat no es fa amb llet, es fa amb aigua, això no és un sorbet?
Això és un sorbet, evidentment és un sorbet. També podem fer gelats que no siguin sorbets i fets amb aigua. És a dir, per exemple, una xocolata. A tu t'agrada el sabor a xocolata. A mi ara, si parléssim d'una d'aquestes marques conegudes, et diria, hòstia, aquesta marca de xocolata, no anem a carregar-nos a la xocolata, prostituint-la, anem a dir així, afegint-li una llet, vale? Anem a mantenir aquell sabor. De quina forma? Utilitzant aigua, vale? Però clar, com ja no se li pot dir sorbet perquè porta una quantitat de grassa que ens aporta la pròpia mantega del cacau que no entra dintre de la nomenclatura sorbet, però està fet amb aigua.
Clar, jo suposo que aquí també hi ha una diferència entre quan tu has de vendre un gelat allò bo acabat amb etiqueta, uh-huh, o l'altre el vens, diguem-ne, així, no?, amb una cubeta o el plat d'un restaurant, que et permet, diguem-ne, agafar la podríem dir, la normativa de gelateria, no sé si és industrial o no, no?, o la normativa de gelateria, i en canvi pots fer molta més creativitat. Abans parlàveu d'això dels gelats calents i m'heu fet pensar en un gelat que precisament fa l'Angelo Corbito, que era el de poma al forn amb caramel, no? Mm-hmm. Clar, la poma ja al forn, que ja té aquella concentració de polpa, de cuit, i a més el toc del caramel, no? És un gelat molt calent.
Aquest és bo, sí. Al final també el que va fer el Fernand Adrià va fer el gelat calent, un gelat que no es desfeia, no? I això amb metilcel·lulosa, no? I això també va ser una revolució, perquè jo me'n recordo la fillola que a l'estiu, li dien a l'hivern que no podia menjar gelat perquè feia fred, vale? Que això ara no és així, però li dien no pots menjar gelat que és fred. I va dir a mi, padrinet, no puedes hacer un helado caliente. I dic, pues ara es pot fer, saps? Amb metilcel·lulosa podem fer un gelat calent, no? A calentar-lo i que no es fongui. Mm-hmm.
Avui estem aquí a la fonda amb un ignot indret, entre aquí la zona del Garraf i la zona de Badalona, amb en Jordi Guillem, que és cuiner, assessor i gelater, i per l'altra amb l'Obert Soler, gelater campió d'Espanya de gelat artesà. Clar, ara m'estàveu dient això, parlàvem de si llet, si no llet, que si aigua, que polpes i això, jo pensava, caram, ha canviat gaire el gelat en els últims, no sé, 10 o 15 anys, perquè, per exemple, ara sembla que tot hi hagi d'haver la connotació vegana, no? Un gelat vegà. No sé si en feu de gelats vegans.
Nosaltres fem una línia vegana, vale? I cada cop t'haig de dir, Pep, que està pujant més el que és la demanda. Vale? Sí, 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 sí.
Però i amb què la fas? Amb llet d'ametlles?
No, bueno, amb el meu cas pots utilitzar llet d'ametlles. Qualsevol llet vegetal la pots fer, inclús d'horxata, derivada de la xufa, val? Perquè l'horxata també és anomenada a Amèrica Llatina, qualsevol, una llet vegetal és tota horxata, horxata d'almendra, horxata de tal.
No es pot dir però, llet, no? És la llet vegetal.
Sí, que, de fet, jo crec que està més bé dir-li orxata d'ametlles, orxata de xufla, no? Que no pas llet d'ametlles, perquè la llet no és una llet.
Clar,
no.
Els de la llet s'enfaden.
I amb raó, Jordi.
Sí, perquè diuen, això no és llet. I és veritat, però que és veritat que la demanda ens ha pujat a tots i he de dir que al final, el que diu l'Albert, no? Al final has de pensar com fer un gelat vegà, però que diu, ficant grassa, quina grassa, sobretot els de fruits secs queden molt bé perquè ja porten aquesta grasa, no? Diríem que els que volem fer que ja no porten grasa, és a dir, els que, no, xocolata va molt bé, els praliners va molt bé, tots els d'avellana, fruits secs, però clar, si vols fer un gelat de maduixa, en aquest cas amb llet, doncs pues, clar, necessites una grasa aquí, incorporació, no? Que aquí pues, juguem amb les grasses de coco, jugues amb linolina també, que és un espessant que fa cremositat, i has d'anar jugant. Jo particularment no estic fent massa ni vull fer. Crec que quan vaig a una gelateria jo vull un gelat i m'agrada prendre el gelat autèntic amb llet, com diuen la llet, no? La llet fa mal, no sé què, ara farem la culpa a les vaques que del CO2, no? Vull dir, no, crec que la llet per mi és un ingredient que m'encanta, no? I crec que una llet fresca és boníssima, no? Sí, en aquest cas, el vegà, pues, a mi personalment no m'agraden els gelats vegans, no?
Bueno, home, un gelat d'ametlles, vull dir, allò, un gelat d'ametlles, allò, fet amb ametlles tal qual, allò, fetes amb la seva propi triturat, sí, sí. I ben equilibrat, com dieu, i així...
Seria... No, és un gran gelat. Jo, nosaltres, per exemple, crec que vosaltres també, al campionat, vam utilitzar un gelat d'ametlla...
Sí, jo no dic que no, però, Pep, un formatge vegà t'agrada o no?
És que per mi formatge vegà no existeix.
Ja està més radical encara.
És com hamburguesa vegà. No. Tu digue-li un altre nom, és dir, jo crec que, i això en parlarem d'aquí uns dies, amb un personatge, ja ho veureu, molt interessant, un argentí afincat fa res, dos mesets aquí a Barcelona, Máximo Cabrera, que ja veureu del que parlem, perquè és que a vegades posem connotacions, diguem-ne, o posem noms a coses que per naturalesa ja hi han sigut sempre, no? Però ara necessitem posar etiquetes a les coses, no? Mm-hmm. Per exemple, a veure... vosaltres, aquest estiu, quin és el gelat que creieu, o quin ha sigut el gelat, diguem-ne, o és el gelat que més consumit, més demandat, Jordi? Quin és el
Mira,
que demanen més?
Jo et diré, fins ara, el que tenia més venuts és xocolata, vainilla, pistatxo. Estan allà dalt.
Allà dalt. I xocolata, vainilla i pistatxo.
I pensa que jo cobro un euro més per terrina... per la vainilla, pel festuc, perquè està caríssim i la gent paga. Vull dir que al final, els gelats cars, la gent al final, si li agrada, ho paga. Vull dir, però ara, l'alcalde Cunit, el Jaume Casanyes, que va viure a Itàlia, va dir, Jordi, m'has de fer un gelat de mascarpone amb Nutella. I jo, bueno, ja te'l faré. Després d'un any i mig l'he fet amb mascarpone i la Nutella d'aquí, catalana, que es fa al Baix Camp, i he fet el gelat de mascarpone amb Nutella i ara mateix és el gelat més venut, el de mascarpone amb Nutella d'aquí, fet amb crema d'avellana d'aquí, xocolata i això.
M'ho crec. Però Jordi, l'hem de fer quilòmetre zero. Si la crema de xocolata és de l'Alt Camp, sí. El mascarpone podem substituir-lo per recuit de drap de l'Empordà.
Sí, correcte.
No?
Vull dir que al final és adaptar, no? la nostra cuina Jo sempre dic que cuino gelats, perquè per mi aplico tècniques de cuina i les porto al món de gelat, no? És a dir, en aquest cas, el mascarpone, jo he fet mascarpone, mm-hmm. i m'agrada fer mascarpone. I en aquest cas, la crema d'avellana, doncs vam estar desenvolupant amb aquesta noia que es diu la trencadora, que té sí, avellana sí, d'aquí al Baix Camp, sí, sí. I fan unes avellanes brutals, i van dissenyar aquesta crema d'avellana en xocolata, Nutella, no?, que és la més famosa, i és brutal. I és ara mateix et diré que el mascarpone aquest va per davant de tots els altres.
Albert, quin és el top 3 de casa teva?
Haig de ser molt d'acord amb el que acaba de dir el Jordi. És a dir, els tradicionals, a sempre, compte que nosaltres tenim una quantitat de referències important dins de les nostres botigues. Te'n puc parlar de 70,
70.
De 75 referències.
Imagina't.
Vale? A part de polos, a part de barres, a part d'altres coses. Però sempre s'emportaran el premi, anem a dir, de guanyadors, les xocolates, totes les vainilles, sigui amb macadàmia, sigui amb cookies, sigui la que sigui.
Fruita seca, no?
Les nates, el stracciatella, en aquest cas, vale? Tots els fruits secs, sobretot un xixona, una bona avellana, un bon festuc, un pistatxo. Jo estic comprant els pistatxos aquí també a Lleida, a casa d'un amic meu, que és de Badalona. Es va canxar a Badalona, se'n va anar a fer una plantació allà.
Mira, vam anar-hi, aquí a la Fonda hi vam anar-hi.
Sí?
Sí, i tant, a les Borges Blanques.
Sí, sí,
sí. Bueno, fantàstics. Boníssims aquests pistatxos, eh?
Doncs una de les coses que em va treure, no sé, si tens oportunitat de tornar-hi, quan estan a la peladora, la closca del pistatxo té uns aromes cítrics brutals. I jo li vaig dir al Francesc, que estudiava amb mi, li vaig dir, hòstia, Francesc, guarda'm les closques, que vull fer una infusió d'això, i segurament cap a l'octubre, perquè ells tenen la collita a aquestes dates, vale? Faré un gelat d'això. Perquè crec que té moltes possibilitats.
Quan està més fresc o no?
No, tot
és
just.
És que fresc és brutal. El festuc, quan està fresc, jo vaig fer un viatge a Turquia, i vaig conèixer el festuc verd, es van portar les plantacions, i el festuc verd, me recordo fer un gazpacho de festucs amb el festuc verd, saps? Estàvem amb l'Eduard Chatruc i això, i a Turquia, i vam guanyar el concurs aquell amb un plat que era un gazpacho de, ara no me recordo, de festuc verd, i
és que fas moltes coses, tu.
Sí, ja, és que de fet clar, jo ara estava pensant, i estem gairebé al final del programa, i no hem dit a on teniu les gelateries, que per cert, Jordi, a on la tens tu, la gelateria?
Mira, jo la tinc a Vendrell, a la plaça Vella, que es diu l'Alquimista. Després també tenim una altra que es diu Rock and Ice, que està a la platja Calafell, al passeig marítim. I després ara tinc una amb rodes, una food truck.
Carai, tu.
Que ara vaig a Lleida i estirava una mica per tot arreu, però segurament instal·larem a Cunit. Vull dir, tinc això.
Albert, i tu? Badalona,
les tenim situades a Badalona i Montgat. Al centre de Badalona n'hi ha dues, al carrer de la Mar, i a Francesc Layret, i a Montgat, a plaça de la Mar.
Clar, perquè jo estava pensant, allò que dèiem, la psicologia de consum, no? Per una banda, tenim el gelat, que tenim moltes hores del dia. No crec, per exemple, que si ens prenem un gelat o demanem un gelat a les 12 del migdia sigui igual que a les 5 de la tarda o al vespre després de sopar, però tampoc un gelat d'allò de bola, no?, o un gelat de tall, amb un gelat a un restaurant. Jordi, tu que també ets cuiner i que has treballat molt amb el gelat en els postres i no tant amb els postres, és molt diferent el gelat d'un restaurant al gelat de gelateria?
És diferent, primer que tot, perquè nosaltres tenim uns congeladors a menys 18 graus, i això l'Albert abans ha parlat dels sucres, amb això, si tu vols ficar un gelat a menys 18 graus a un congelador restaurant, l'has de formular diferent. Els cuiners això no ho sabem fer. Els cuiners, el gelat que fem és agafar una crema base, ficar això, ficar amb una maquineta que tots sabem, i que fas triturar aquell gelat que està supercongelat, i amb allò li diem gelat, que està molt bo per mi. Ell segurament dirà que no. Per què? Perquè hi ha molta concentració. És un gelat que amb terrina no podríem menjar perquè està molt concentrat, té molts sòlids i és més com un bombó, no?
Sí.
I al restaurant passa això. Vull dir que al final és diferent, és un món molt diferent. Els cuiners, la majoria, no saben fer un bon gelat. No li fiquen l'aire, no l'estabilitzen, no miren els paràmetres dels tant percents que he dit abans. Té un 17% de sucre, un 8% de grassa, un 38% de sòlids, això... anar a cuiner que ho faci.
Veure, jo... això, perdó, això que has dit, 38% de sòlids. Això què vol dir, 38% de sòlids?
És la matèria, no? La matèria base, no? És els que diem, serien els polvos, no? La llet en pols, tot això que són els sucres que tenen més... en cas de fruit sec, pues, la que és la pasta del fruit sec, tot això són sòlids, no? És a dir, el que no és líquid, no?
En aquest cas. La dolçor, aquí intervé, perquè jo crec que ha canviat bastant diguem, el concepte de dolçor de fa 30 anys amb ara. Jo crec que ara ja els gelats són menys dolços, no?
Són menys dolços. Sí que és cert que t'haig de dir que... Bueno, és una regla que realment a dia d'avui continua sent. Els gelats més al nord, diguem, es consumeixen en menys sucre i més greix, més que res pel tema del fred, ¿vale? Si tires més cap al sud és al revés. Poc greix i més sucre. És a dir,
aquí jo... que estem, el 17%, jo sé que el 17%, menys o menys, entre 17...
Sí, te'n vas a un 17, te'n vas anar a un 20, però, també,
però,
depenent.
Però Andalusia em va dir que estava a 24, i feia 27.
Això és com, és com aquests gelats americans, no?
Hòstia. Clar, però aquests, a
però
part...
Però són bons, saps?
Sí,
són bons,
sí.
Sí, però no te'n pots menjar
ara,
mig quilo.
No,
clar,
no.
A part, ja no solament pel tema del sucre, estem parlant de que són gelats que estan acostumats a un contingut de matèria grassa molt més elevada que la que estem acostumats a treballar nosaltres. Però sí que és cert que jo dintre de les classes els solc fer gelats que continguin un 3% de matèria grassa o inclús un 20 o un 22% i es pot menjar, però tot dependrà d'on apliquem aquell gelat. És a dir, a un interior, amb poca cosa, però no per fer-te, com deia el Pep, una bola de gelat.
Quin és el gelat, diguem-ne, que us ha sorprès, gelat, sorbet, que us ha sorprès més o que en teniu més bon record? No dels que feu vosaltres, sinó dels que heu menjat. Jo, per exemple, mira, en tinc un de molt clar que sempre me'n recordo i li tinc molta estima. A més, era un sorbet d'aperitiu, que era un sorbet que fèiem al celler Can Roca cap allà al 92-93, i era un sorbet d'aranja amb Campari, era el sorbet de Bitter Casca, que diu en Joan.
Aquest el va ensenyar l'Angelo Corbito.
Sí, de fet ens el feia ell, aranja amb Campari, que el servíem amb un parell de cloïses i una miqueta d'en vinagrat, no? I li tinc un gran record que jo encara ara...
M'emociono perquè l'he provat jo.
És que el trobo fantàstic, l'aranja amb Campari.
Era una combinació de 10.
L'amargor, no? L'amargor amb un sorbet.
Era fer el vermut, no? Jo soc molt del bitter, no? I hosti, aquell, de veritat, el recordo.
I tu què? Quin és el gelat que et porta bé bons records?
Mira, el que em porta molt bons records va ser a l'Índia un gelat de Malta, saps? De Malta, i me va fascinar. Dic, hosti, quin gelat. I aquí buscant Malta, m'ha costat més de trobar-lo i no l'he fet, però em va agradar molt, un gelat de Malta.
Albert, doncs jo vaig estar, bueno, en un viatge que vam fer a l'Equador, vaig provar un gelat de Lima ara no em surt el nom de la herba aquesta que utilitzen sempre, de
cilantre.
Cilantre. I era espectacular. Jo des d'aquell dia, tots els cuinats que porten cilantre en tornen boig, Vull dir, ara de fet anem a fer un treball una miqueta així mexicà i...
Pues saps que el nou sorbet de llimona porta cilantre, menta i alfàbrega.
Pues boníssim, mira. Segur.
Haurem
d'anar a Pep a provar.
Sí, sí.
Diu, el meu sorbet de llimona porta cilantre, Ja no és de llimona sol.
Alfàbrega i menta, super refrescant.
Bueno, sí, és que això és boníssim. Sí. A part, tenir una mica de cultura de lo que són combinacions d'aquest tipus, t'obren a l'abanic moltíssim dintre de les creacions, no? de gelats, que és interessant.
Doncs escolteu, mira, jo crec que només ens queda fer una cosa, i és ara recollir aquestes andròmies que tenim per aquí, que estem fent aquest reportatge, i començar a tastar aquests gelats que han anat sortint durant tota l'estona, perquè jo els he anat veient,
Sí, els provarem.
A veure quins quedem. Moltíssimes gràcies, Jordi i Guillem, cuiner, assessor i gelater, Albert Soler, gelater de tota la vida de Badalona. Esperem que el gelat sigui la vostra, com diem aquí, paciència, no? Pa i ciència, el pa de cada dia. I la ciència que no la deixem, perquè, escolta'm, això és...
És molta ciència, els gelats, molta.
Molta ciència.
És molta ciència, però, escolta, és el que t'he dit. Hem d'anar de la mà de lo que és la gastronomia.
Vinga, va, porteu culleres cap.
Vinga, va.
Va,
comencem?
Vinga.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase del senyor Víctor Hugo que diu: Déu va crear l'aigua, però l'home va fer el vi. Esperem que el vi el prenguem, això sí, en petites dosis, per gaudir-lo. Esperem que tot vagi bé i ens tornem a trobar demà, aquí a La Fonda, a Catalunya Ràdio. Adeu-siau!
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. Passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. Senzillesa és per...